En aquest vídeo el que veurem serà el model de regressió lineal múltiple. Fixeu-vos que abans hem vist el model de regressió lineal simple, que el que era un model per intentar explicar una variable i, variable resposta que en dèiem, i el model que construíem era beta sub 0 més beta sub 1 per x, amb uns residus on aquests residus seguien una normal centrada en el 0 i de variància constant. Ara el model de regressió lineal múltiple serà un model molt semblant a aquest, però en lloc de tenir una sola variable explicativa, una sola variable x, tindrem moltes variables x. Per tant, el que tindrem serà un model on la y vindrà explicada per beta sub 0 més beta sub 1 per x sub 1 més beta sub 2 per x sub 2 i així en tantes variables com vulguem, fins a beta sub p per x sub p, igualment amb uns residus on aquests residus segueixen una normal de centrada en el 0 i de variància constant. Això és el que anomenarem model de regressió lineal múltiple. Igual que passava amb la regressió lineal simple, s'havien de complir uns supòsits. El mostreig ha de ser aleatori, això totes les tècniques d'aquesta assignatura requereixen que la mostra sigui aleatòria. Evidentment, ha d'existir relació lineal entre les variables i i x. Les dades no han de tenir dependència ni temporal, ni espacial, ni cap mena de dependència. I per acabar, els residus han de ser normals amb variància constant, el que en dèiem homocedasticitat. Les mateixes condicions que exigíem amb el model de regressió lineal simple. Alhora, també tindrem els mateixos contrastos que vam veure amb la regressió simple. Si us recordeu, hi havia un contrast que ens deia si hi havia o no hi havia regressió lineal. La hipòtesi nul·la és que no hi ha regressió lineal. En el fons, vol dir que tots els beta sub i són igual a 0, els que corresponen a les variables x. Si no hi ha relació, vol dir que aquests coeficients són 0. O l'alternativa és que sí hi ha regressió lineal. Per tant, algun d'aquests beta sub i és diferent de 0. Si ho recordeu, aquest contrast el resolíem amb una F de Fisher. Doncs exactament farem el mateix. Tindrem una taula de l'anàlisi de la variància, ara serà una mica més gran, però ens donarà un estadístic de contrast que seguirà una F de Fisher i amb això resoldrem aquest contrast. I també teníem, si recordeu, amb la regressió simple, un contrast per cada un dels paràmetres. Ens deia si el paràmetre era igual a 0 o si el podíem considerar diferent de 0. Abans només ho teníem per beta sub 0 i beta sub 1, ara ho tindrem per tots els betes possibles i, iguals que abans, això es resoldrà amb una T d'estudi. I també tindrem un R quadrat. Si recordem, l'R quadrat, la R corresponia a la correlació entre X i Y. Ara, però, tenim moltes X. Què vol dir aquest nou R quadrat? Doncs bé, l'R quadrat ara serà la correlació, la R, entre la Y i els valors ajustats. Quin serà el millor model que podem construir? En general, no utilitzarem totes les variables explicatives que tinguem. Aquest normalment no serà el millor model. Per tant, tenim un problema. Com podem escollir el millor subconjunt de variables predictores de tal manera que el que ens interessa és que sigui un bon model i que sigui el més simple possible? Quan tenim moltes variables explicatives, moltes vegades passa que parelles de variables, o més un conjunt subconjunt de variables, tenen molta relació entre elles. Per exemple, si tenim dades de la mida dels ossos de les persones i volem explicar l'alçada a partir d'aquestes dades de mida dels ossos, normalment les persones altes tenen els ossos més alts, més grans, i les persones baixes no tan grans. Per tant, la mida dels ossos, en general, estarà molt correlacionada entre elles i, per tant, no podrem utilitzar totes aquestes variables per explicar l'alçada. A més, quan tenim dues variables molt correlacionades, si les introduïm totes al model, aquest model es torna inestable. De tal manera que els paràmetres es tornen molt imprecisos, inclús quan, si teníem un paràmetre, una beta, que era positiva, quan introduïm la nova variable passa a ser negativa, i a la vegada els errors estàndards dels coeficients es tornen molt i molt grans i aquests contrastos de T no són mai significatius. Per tant, hem de trobar criteris que indiquin quin és el millor subconjunt de variables. A més, estem buscant el model que sigui el màxim de mínim, el que tingui el menys variables possibles, el més simple possible. Com ho farem, doncs, per trobar aquest millor model? Doncs bé, aquest és un problema que encara no està resolt en estadística, perquè no hi ha un procediment únic i màgic que ens doni quin és el millor model. El que hem de fer és simplificar aquest model de tal manera que tingui sentit per l'analista el model i que no incrementi de forma significativa, quan simplifiquem, quan reduïm el model, traguem una variable, la variabilitat de la variable de resposta que no està explicada pel model. No, el que no hem de fer mai és que la informació que hi ha en els residus sigui massa gran. És a dir, quan simplifiquem el model, que no sigui que perdem informació. Veurem també que hi ha procediments automàtics, backward stepwise o forward stepwise, que a vegades no tenen en compte aquests criteris i, per tant, hem de ser una mica prudents a l'hora d'utilitzar-los. Un primer criteri per decidir si un model és millor que un altre és el contrast ANOVA per comparar models. Imaginem que tenim el model 1, que és i igual a beta sub 0 més beta sub 1 per x sub 1 més fins a beta sub k, i que tenim un altre model que és aquest mateix però ampliat. Beta sub 0 més beta sub 1 per x sub 1 més beta sub k per x sub k més beta sub k més 1 per x sub k més 1 i així fins a beta sub k més s per x sub k més s. Per tant, aquests dos models són dos models que en diem niats perquè un és un subconjunt de l'altre. Llavors, el que farem és un contrast que ens dirà els dos models són similars, expliquen exactament el mateix. Fixeu-vos que això vol dir que la beta sub k més 1 beta sub k més s, totes aquestes, doncs són igual a 0. O, per contra, el segon model és significativament diferent. Per tant, això ens està dient que alguna beta sub k més i és diferent de 0. Per tant, quan nosaltres tinguem dos models que estan aniats, el que podem fer és, amb aquest contrast, decidir si aquest model, l'ampliat, el 2, és millor que l'1. Com sempre, aquest model tindrà un estadístic de contrast. Aquest estadístic de contrast és aquest que veieu aquí. Es basa en la suma de quadrats dels errors dels dos models, es comparen, i això és un F de Fisher. Per tant, si el valor P amb aquesta F de Fisher surt més petit que 0,05, ens quedarem la hipòtesi alternativa, si no, la hipòtesi nul·la. Altres criteris que podem utilitzar són uns criteris numèrics. No utilitzarem l'estadístic R quadrat, perquè si anem afegint variables a un model, l'R quadrat sempre s'incrementa. O si més no, sempre queda igual o s'incrementa. Per tant, no agafarem el model que té millor R quadrat ajustat. Les alternatives a l'R quadrat són... perdoneu, l'R quadrat ajustat. Les alternatives a l'R quadrat són l'R quadrat ajustat, que corregeix l'R quadrat en funció del nombre de variables explicatives que hi ha al model, i després dos indicadors que són no només indicats per la regressió, sinó per altres tipus de models, l'AIC i el BIC, que són dos indicadors que ens indiquen quin és el millor model. veurem que aquests tres indicadors no sempre estan d'acord l'un amb l'altre. Anem a veure què és l'R quadrat ajustat. L'R quadrat ajustat es calcula si abans l'R quadrat dèiem que era la SS rec dividit per la SS tot, doncs ara l'R quadrat ajustat serà la SS rec dividit pels graus de llibertat, que això són n menys k menys 1, dividit per la SS tot, dividit per n menys 1. I això és la mitjana de la suma de quadrats de la regressió i la mitjana de la suma de quadrats totals, que no és res més que la variància. Hem dit que la R quadrat sempre creix, doncs la R quadrat no sempre creix. Està ponderat pel nombre d'elements que hi ha en el model i arriba un moment que comença a decréixer. Podem dir que l'R quadrat ajustat només s'incrementa quan introduïm una variable que aporta significativament informació en el model. Per tant, el que ens interessa és un R quadrat el més gran possible. L'AIC és el criteri d'informació de Keike, té aquesta fórmula de com es calcula. Fixeu-vos que està en funció de la suma dels quadrats dels errors, i aquest índex el que ens interessa és que sigui el més petit millor. El millor model serà aquell que tingui un AIC més petit. Mentre que el BIC, el criteri d'informació bayesià, és una correcció del AIC i també ens indica el mateix. Com més petit sigui el BIC, millor model tindrem. Tindrem tres mètodes per calcular quin és el millor model. O la construcció cap endavant, o la construcció cap enrere, o una combinació dels dos, que és endavant i enrere. El cap endavant en direm forward selection, el cap enrere backward selection, i si és endavant i enrere, mixed selection. I aquests models el que es tracta és d'anar incorporant o traient variables al model i en funció de l'R quadrat ajustat, en funció del AIC, en funció del BIC, en funció del contrast ANOVA, doncs decidirem quin és el millor model. Si ho fem forward, comencem amb el model I igual a beta sub 0 i anirem afegint variables. I escollirem quin és el millor model quan hem afegit una variable, o bé en funció de la SSR, la suma de quadrats dels errors, o bé en funció de l'R quadrat ajustat, o bé en funció de la IC, o bé del BIC, o del contrast ANOVA. Per tant, comencem amb aquest model, construïm tots els models amb una variable i escollim quin és el millor, etc. En canvi, el backward, comencem amb el model complet, amb totes les variables, i els anem traient una a una. O bé això ho fem a partir del valor P, o a partir del valor R quadrat ajustat, o AIC, o BIC, o bé amb el contrast ANOVA. Veurem exemple de com fer-ho. I, en canvi, el Mixed Selection, comencem amb el model altre cop el més petit possible i anem afegint variables i pot arribar un moment que a l'afegir un variable, doncs algun valor P ens passa un cert llindar, després traguem variables, per tant anem endavant i enrere. I en lloc del valor P podem fer servir o R² ajustat, o l'AIC, o el BIC, o el contrast també.